Aquest programa t'arriba gràcies a capsidé.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Benvinguts a Mossega la Poma, el teu podcast sobre tecnologia i ciència en català. Comencem aquesta temporada el dia després de la keynote d'Apple de setembre, on s'han presentat, entre d'altres novetats, l'iPhone 11. De tot plegat en parlem avui, a l'episodi 405, temporada 13 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Marc Alié.
Hola, què tal, Tomàs? Comences malament la temporada, eh? Perquè dius,
per
benvinguts a Mossega la Poma, el teu programa. Llavors, o benvingut o el vostre programa, però ha d'estar
sí.
Allò... O singular
ja
o plural.
Que, ja saps que
som de ciències
mai...
i no de lletres.
Exacte.
Molt malament.
Bueno, vas veure la keynote ahir, no?
I tant. La vaig veure. Com tots els mosseguis, hi havia gent del grup de Telegram parlant-ne. És la primera que he vist en els últims anys en directe, perquè sempre tinc merders i coses, però vaig poder fer que els nanos estiguessin ocupats. Miren una pel·li de Spider-Man i llavors jo vaig poder mirar el keynote.
Sempre és una bona ocupació. Molt bé. Jo també la vaig veure en directe, pensava que no, perquè inicialment ahir no havia d'estar, havia estat tornant de fora, i bé, canvis d'última hora em van permetre poder-la seguir. No vaig tuitejar gaire, no vaig enviar informació a Telegram, més que tuitejar, perquè vaig estar concentrat prenent notes de cara al programa d'avui.
Vale. Tinc una pregunta d'examen per tu, abans de començar. A més, aquesta no l'hem comentat abans del programa, quan xerràvem i tal. En tinc una així com d'examen. A veure, quina cosa que últimament sempre es menciona en els keynotes d'Apple en els últims anys no s'ha mencionat ni una sola vegada en el keynote?
Tinc un 10 en l'examen, Marc. Privacitat.
Vale, un altre.
Ah.
D'acord, aquesta és una bona resposta.
Amazing.
Un altre, amazing. No tinc ni que fos ni màgic, ni revolucionari, ni amazing, d'acord. I han dit que és el millor iPhone que havien fet, i el millor iPad que havien fet, i el millor, millor Apple Watch que havien fet, d'acord. Però quina cosa, quina tecnologia que sempre estaven dient i estaven empenyant i d'allò, que per exemple se'n va parlar en el WWDC, no s'ha mencionat en el keynote. I a més, el Tim Cook fa 6 mesos que ha deixat de parlar-ne.
No ho sé. No...
Realitat augmentada.
Ah, hòsties, AR.
AR. Recordem que des de fa un parell de WWDCs, doncs, o 3, ara hi ha 3, Apple va treure l'ARKit, que és un kit bastant avançat per desenvolupar aplicacions de realitat augmentada. En Tim Cook sempre estava parlant d'AR, i de cop i volta fa 6 mesos desapareix totalment del discurs.
I això és per les ulleres?
Aquí hi ha dues visions. Una és, diuen, això no va enlloc. Una visió és, això no va enlloc, almenys per Apple, perquè és un element molt per professionals. Perquè, a veure, jo entenc que, per exemple, per gent que faci, jo què sé, reparacions mecàniques, doncs, portar unes ulleres, tindre un manual doncs, que sigui que t'identifiqui quin és el cargol que has d'apretar i que t'ho digui, no, aquest és el cargol que has d'apretar, vale? O jo què sé, per fer lluita lliure, que diguin quina és la potència de combat del teu oponent en plan pageta.
Lluita lliure amb
ulleres no seria... No, és una referència a Bola de Drac. Però que per temes professionals, cirurgians, reparacions i coses aquestes, pot ser molt interessant, però no està clar que sigui una cosa per al mercat de consum. Llavors, una, dos, o Apple surt del mercat aquest i deixa el kit aquest de desenvolupament perquè a tercers facin accessoris per Apple, dic, per als iPhones i tot això, que té un, que pot ser una qüestió, o estan ara amagant les cartes.
Podria ser.
O estan amagant les cartes perquè sembla ser que hi ha algú en el codi, aquesta gent que agafa i descompila les betes i es mira tot el codi font de l'iOS, doncs han trobat algun dispositiu estrany. Han trobat algun dispositiu estrany i està la cosa així.
Ja que estem, diguéssim, parlant del que envolta o el que no s'ha dit, o més de forma, deixa'm que abans d'entrar en els elements concrets, no et vas donar compte que hi van canviar completament els models normals de Keynote? Vale? Que sempre començaven, que si les, com han havien anat les ventes...
No, sí, he dit, em salto l'update... Van anar directe. Han deixat de parlar de números, perquè clar, a veure, si treuen números...
I del sistema operatiu. Aquí ja van parlant al WWDC. Sí, pràcticament van parlar molt per sobre de l'iPad OS.
Però és que també fa 2 mesos i mig que han agafat i han explicat això. No fa ni 2 mesos i mig que han explicat això.
Ja, però abans ho repetien en la keynote de setembre. I ara s'ho han tret de sobre. De fet, ahir van fer un format de keynote diferent, perquè el Tim Cook va anar a saco, directament a
no, va ser molt a sac, va ser molt sac, però perquè també tenien contingut, també tenien molta cosa que explicar.
Ja, i això els hi va fer guanyar mitja hora. Hagués sigut una keynote d'aquelles de 2 hores una mica
penyafa. Suporífera, no. Sí,
sí,
perquè
i
també...
No, van anar,
pensa una cosa,
van anar per feina.
És la primera keynote que es fa streaming per YouTube.
Ah, amigo, també
es
això.
Es feia streaming per YouTube, és la primera vegada que
en
Apple fa streaming per YouTube del seu
Obert, no només per usuaris de iOS.
Bueno, on a la web de, si tu entraves a Chrome amb la web d'Apple, podies agafar-ho, veure si tenies els còdecs adequats,
Cosa que té sentit, perquè en el fons ja portem uns quants, bueno, més d'un any, on Apple canvia focus i intenta posar per endavant els serveis sobre els productes.
Sí, sí, unes quantes servei... diferències. També diferències de vestuari. Ja no va en Tim Cook surt amb aquelles camises així molones de cera superguais. Anava amb un jerseiet i tal, més...
El fil estava una miqueta iaiete, El vas veure?
I grassonet. Però bé, és que en Phil va entrar amb el Jobs. O sigui, un tio que entra de vicepresident d'Apple en els 90, escolta, que ens acostem als 20, És que ja...
Saps també que em va cridar l'atenció, a part del ritme, i de que ho teníem bastant assajat d'anar una mica a saco? Han deixat fora com molts tics, vale? Han passat de banda com molts tics i han anat una mica al grano, han anat per feina. I el tema serveis jo crec que anirà agafant cada cop més rellevància, ja veuràs.
Sí,
perquè
sí,
en el fons,
totalment.
Tota l'estratègia que ara anirem desgranant, dels telèfons, els preus i tot, va en el sentit d'intentar que no se'ls baixi la massa crítica de gent perquè pugui fer servir serveis que extendran a altres plataformes. Està clar, És una mica la idea que hi ha al darrere. Bé, vols que anem per feina i anem començant a comentar
alguna
cosa? Anem
per feina. Comencem per l'arcade, no?
El
Game Arcade, aquesta...
Arcade, sí, el famós arcade que ja n'han parlat i han tornat a treure'l com a rellevant.
No, però jo trobo que és molt interessant, perquè, a veure, personalment... Jo
el que és interessant és el 4,99 per tota la família. Això sí que és interessant.
Vale. No, però és molt interessant, perquè, a veure, jo crec que en els últims 2-3 anys el món dels jocs mòbils s'havia convertit en una puta merda. I aquí potser vindrà la Gina Tost o algú altre d'allò, però en general amb algunes excepcions de jocs molt bons, pràcticament tot són jocs free to play que bàsicament el que són màquines tragaperres, i si tu vols guanyar necessites comprar o gemes o tens que comprar or o tens que comprar piles de fems per agafar i progressar en el joc. Amb la qual...
I a més hi havia una altra segona cosa. Com això és així, en una gran part, no en tota, però en una gran part, al final trobaves el mateix joc com copiat 50.000 vegades amb Exacte. Un fons diferent i tots buscaven el mateix.
Tothom caix, mateix. Caix. O sigui va començar amb el Clash of Clans.
Per cert, perdó. I això també era un rebombori, perquè en l'App Store, en el tema de jocs, era un merder trobar realment coses sí. que valguessin la pena.
No, la cerca en l'App Store és molt merdosa. Tu a vegades poses el nom d'una aplicació concreta que tu saps el nom de l'app i poses aquell nom i et surten 6 o 7 aplicacions abans de la que tu has posat en el cercador. És a dir, el cercador és molt dolent.
Sí, però, que són còpies burdes, collaterals o senzillament timos.
Però, sí, però realment el tema aquest dels jocs free-to-play és dir, no, sisplau, no vull... pagar compres a dintre del joc. I era com el model el model aquest... Clar, perquè la gent diu, jo venc un joc, el venc per 2 euros, com un... Jo què sé.
Això és com la publicitat en els navegadors, en les pàgines web. Això, al principi, va tenir el seu boom i després... Què passa ara? Que tothom anem amb... Tothom ens hem posat els escuts de defensa. Tothom tenim bloquejadors...
Sí, però fixa-t'hi, inicialment, jo què sé, surten jocs, el primer joc, gran joc d'iPhone, l'Angry Birds, surt l'Angry Birds, la gent es compra l'Angry Birds i ja juga l'Angry Birds, llavors la gent, hi arriba un moment que els ingressos per al joc aquest, doncs hi ha un moment que nyac, fa una pujada i després fa una baixada, vale? No guanyes més, has de treure la segona part, o has de treure ampliacions. El moment que apareixen, el tema aquest de les compres a dintre l'aplicació és qui està jugant el meu joc de tant en tant va comprant. Però arriba un moment que dius, no, és que el joc no té... L'únic sentit que el veus que el joc està dissenyat per dir que compris el sac de gemes dels collons i dius, jo algun joc d'aquests he jugat i sempre que faig una compra... per dir, vull pagar per això i compres algun bundle i gastes 4 o 5 euros per al joc, o 10, fins i tot si el joc és molt bo. Però dius, no això, però continua, et compres el que sigui i al cap d'un o dos dies de seguir jugant ja veus que has de comprar més, perquè el joc està orientat a fer-te pagar contínuament.
A comprar recurrents.
És una màquina escurabutxaques. Llavors, clar, en aquest cas, el joc aquest de streaming, dic el joc aquest de tarifa plana, tu pagues una tarifa plana...
Perdona, Marc, i amb un agravant, perquè una part important de la gent que juga són criatures, vale? I en jocs per nens, que tenen la mateixa filosofia, i això és un conflicte.
Exacte. A mi m'ha passat amb algun joc, els meus nens dient-me, compra'm això, compra'm aquest cotxe, compra'm aquest cotxe, compra'm aquest cotxe. No vull... Diu, tio, que després d'aquest cotxe te n'avorriràs i en voldràs anar-te, i bàsicament es tracta aquí d'anar fotent 5 euros cada 2x3. En canvi, fixa-t'hi en el món de la música, que el que ha passat actualment al món de la música, va haver una estadística l'altre dia, crec com el 60 o 70% del volum d'ingressos que té el món de la música és a través de plataformes de streaming.
Clar,
perquè tu pots tindre... Ens agrada tenir una biblioteca molt gran de discos o de CDs o del que sigui, que sembla ser que ara els vinils ja superen en ventes en els
això
CDs.
Això ho deia l'Àlex Barredo a Mixio, correcte.
Exacte, supera això, però al final és streaming i tu no pots estar escoltant tantes més hores al mes. Jo el número d'hores de música que escolto a la setmana és fixa. Amb la qual al final és dir, la música que jo escolto és la que jo estic suportant d'alguna manera.
Pots canviar de track, però el número d'hores no canvia.
Sí, però si el número d'hores... I al final també és això, és dir, el músic, el conjunt de música que jo estic escoltant, doncs que rebi els rèdits de que jo l'escolto més i qui escolto menys, no, i per vegades agafes, et compres un disco i resulta que té 2 cançons que t'agraden i que més les escoltes 2 setmanes i després ja no l'escoltes mai més. I tots tenim algun CD d'aquests. Agafa la pila aquesta, CDs que tens dels anys 90 i veuràs quanta música no has tornat a escoltar mai més. I llavors dius, bueno, en aquest cas, no, la música que estàs contínuament escoltant, aquesta és la que els artistes que estàs donant suport. I en aquest cas, tot, els jocs que són divertits i la gent els agrada jugar, doncs, cony, aquests són els que agafin i que suquin. Que potser és un problema pels independents? Jo no ho crec. Perquè els independents tenen costos més petits i, per tant, amb compra de joc directe sense necessitat de fer el free-to-play potser ja poden tirar, si fan un bon joc.
Sí.
Però bueno, és un mercat i el que passa és que avui en dia està tot Déu fotent aplicacions. Hi ha masses aplicacions
Sí, i coses destacades poques i molta morralla.
Bueno, poca broma, el joc, tot i que surti ara l'arcade aquest d'Apple, és el 25 de setembre, 25 de setembre, Mario Kart Tour. Ve el Mario Kart a totes les plataformes mòbils, ve per Google Play, és a dir, ve per Android i ve per iOS, i ve el Mario Kart de tota la vida per això. No sé què tal serà la jugabilitat, però no tenir un comandament, igual, com deia el meu cunyat, serà horrible, però ve el Mario Kart i per mi és el millor joc de la història.
No van parlar. Bueno, tu no sé si vols fer-ho seqüencial. Jo el que volies
fer... Jo aniré seqüencial, perquè ens traiem els dos serveis de sobre i ja està.
Vale. Doncs, saltant de l'arcade, el següent que vam parlar és l'actualització de l'iPad.
TV Plus.
Ah, perdona, el TV Plus.
L'iPad el van ficar al final de tot, company.
Però vam parlar de l'iPad OS i vam parlar de la nova generació d'iPad.
Ah, bueno, sí, però això al final són coses que havíem comentat en el WWDC.
Sí. A l'Apple TV Plus, que ha destacat les sèries de producció pròpia d'Apple, que per la gent que no estigui al cas, el contingut que tindreu aquí dins és aquell que Apple produeix, o sigui, és de producció pròpia, en principi. No hi ha a la subscripció del streaming, no hi ha l'accés a les pel·lícules que ara podíeu comprar a través de l'Apple TV, o comprar o llogar.
Mira, jo no aquí saps què crec que el que està fent Apple en realitat? No et volen... No volen els 4,95 euros, els 5 euros al mes que volen, perquè ja t'han dit que si et compres un iPhone
un Mac, un iPhone, un iPad, un Apple TV,
ja ho tens. Ells, al final el que estan dient és, el que ells volen és que utilitzis l'aplicació per accedir a les altres plataformes. Ells el que volen és ser la metaplataforma de televisió per als usuaris de Mac.
Com a app.
Com a app. És a dir, vol que accedeixis al teu compte de Netflix des de l'app, amb el qual ells volen ser el hub. Ja, perquè al final és el hub de recomanació. Qui té el hub. És el que et pot plantar la primera recomanació i té és com tenir la plaça Catalunya, estàs jugant al Monopoly o Play, qui té el passeig de Gràcia o la plaça Catalunya guanya.
És que des del punt de vista del contingut, Netflix està allà i és la primera perquè té mil milions de coses i producció pròpia de fa molts anys i ja té la carrera guanyada. Vale?
A Netflix té algunes coses molt bones, però també hi ha moltíssima morralla. Igual que Amazon Prime, que hi ha morralla punta pala.
Però Amazon Prime li quadriplica la morralla a Netflix.
Sí,
vale?
Hi ha morralla, molt morralla. Només falten pel·lícules al Pajares i l'Exceso.
Vale, sí, exacte. Què hi ha de diferent en aquest mercat? Home, tenim HBO, que és morralla per adultos, vale? Perquè té piticuixa, que això Apple no ho farà mai. No tanta.
Jo tinc el...
Home,
hi ha sèries basades, però no tot. Jo per exemple vaig veure Counterpart, que no és una sèrie de pit i cuixa específicament. No necessàriament. És que ara m'estava pensant que ahir vaig veure l'últim episodi de Ballers, la sèrie del Dwayne Johnson, La Roca, i hi ha un plano que hi ha una festa d'aquestes així de piscina on hi ha gent jove i tal, i entren amb una càmera seguint el cul d'una noia amb el tanga, que es tira dintre la piscina, fiquen la càmera a sota l'aigua, seguint el cul de la nena, i llavors després es desvien i es treuen la càmera de l'aigua i fan una panoràmica, fins i tot que es veu que l'Helena està molla. Bàsicament hem fet un plano de cul, tens raó. Tens tota la raó del món.
Clar, això
és de
no ho farà mai Apple, perquè són uns mojigatos i això no ho faran mai.
No ho faran mai.
No. Aleshores, deixant el món del piticuixa, que és propietat d'HBO, on tenim aquestes sèries
especials... A Netflix també hi ha piticuixa, A Netflix
però
també hi ha piticuixa.
No és trademark,
allò Juego de Tronos, incestos...
Puja a plano porno, com trobaries a HBO, no ho trobaràs a Netflix. I què queda fora d'aquest àmbit, a l'àmbit més familiar? Hòstia, per l'àmbit familiar...
Disney
té el gran contingut. Per tant, què els hi queden aquests? No sé, és el que tu dius. O fan de Hub, per accedir a altres coses abans no s'hi posin on s'han de posar. Deixa'm fer un parèntesi, perquè ho he destacat aquest estiu, però vull tornar-ho a posar en rellevància, a Filmin. ¿Vale?
Molt.
Filmin està molt adreçat a pel·lícules, a moltes clàssiques, pel·lícules noves de festivals que no són trending, no són Los Vengadores, per entendre'ns. ¿Vale? I té dues coses... Té una aplicació que és molt millorable, tot s'ha de dir, però té dues coses que m'agraden. Aquest contingut, que és un contingut no específicament comercialoide, que a mi m'agrada, té pel·lícules i sèries bastant bones, i tres, moltes d'elles té subtítols en català. Vale? Per tant,
i el doblatge en català, perquè fixa't que una cosa que havíem comentat en el grup de Telegram és que les pel·lícules i les sèries doblades al català no hi són en aquestes plataformes.
Però Filmin té un subfilming que és Filmin Cat, vale? On té separades totes les sèries i pel·lícules que tenen doblatge en català i subtítols en català. També les trobes en el Filmin normal, si té sobretot subtítols, d'acord? A mi m'agrada, la veritat és que està molt bé. I últimament ja he decidit prescindir de totes les plataformes i combino dues coses. Combino Filmin, que sí que li pago la subscripció mensual, i combino... i em sortirà demà. Combino Infus per accedir al contingut que baja per los canales internos de internet. Ja m'entens,
no? Sí, però els torrentes.
Los torrentes.
Los flujos i los torrentes.
Bueno, de moment sortirà el novembre, no? Lo de l'Apple TV Plus aquest?
Sí, surt el novembre. Em sembla que surt pràcticament tot a partir del 25 de setembre, que és quan surt el Mario Kart i arriba els nous iPhones i lliuren tot el hardware que s'ha anunciat. El que està clar és això, és que jo crec que el moviment d'Apple bàsicament és dir, això és gratuït pràcticament per a la gent que compra coses. Si tens una família, més o menys, al final cada any cau alguna cosa. Entre o l'Apple TV o renoves un iPhone o canvies el Mac. Clar, si tens 3, 4, 5, aquí a casa doncs tinc una pila d'aparells, algun va caient. Amb la qual és una cosa que tens. Mira, com que t'has comprat, registres, mira, tens una subscripció, doncs el tens actiu. A la que instal·les una nova màquina en el teu Apple ID, patapaf, ja tens la subscripció gratuïta. I ho mires com fem servir tots a l'Amazon Prime, perquè és algo que ja tens, i acabes entrant. I després pues, et tragues el Man in the High Castle, et mires el Grand Tour, o te mires les pel·lícules d'en Jack Ryan, o el Buenos Presagios, el Good Omens, que és brutal. Però perquè ja la tens, no aniries a pagar per tenir-la específicament. I al final acabarà sent això, però també és... jo crec que serà això d'Apple també serà una aquesta de molt de... sèries molt de product placement. Perquè tu tens una sèrie que estarà mirant gent que té un poder adquisitiu mínim. Tens aquest punt elitista econòmic. Hi ha maneres de fer... O sigui, Apple té com a clients doncs, el millor client possible, que és el que té més calés i gasta més calés, i això ho poden aprofitar de moltes maneres, i el que no volen és que la gent s'escampi, que no s'escampi pels videojocs, que no se'n vagin cap a Steam, que no se'n vagin cap a altres plataformes, i no, tot des d'aquí anem-ho fent i anem-ho endreçant tot.
Ja, per la idea que ja subiessin, que parlàvem abans, de vendre'ls a aquesta gent serveis.
I de tant en tant una màquina que val una pasterada.
Una pasta. Sí, i serveis sobretot a gent que estan disposats o que tenen el poder adquisitiu per pagar-los. Escolta, Marc, abans d'entrar ja amb el terreny, diguéssim, més rellevant de la keynote d'ahir, que són els iPhones, per què no fem un salt cap a la comunitat, que tinc algunes coses que comentar.
Ah, doncs vinga.
Vinga, som-hi.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs a tots els de la comunitat, ara sí, i després del programa especial que vam fer la setmana passada, ben tornats a tothom, eh? Animar la gent que ens escolta, que ens segueixi per Telegram, ara que ja no tenim la newsletter, que l'hem hagut de tancar, i comentar a la gent que les propostes Mosseguis apareixeran més detallades en les entrades del blog, sobretot per aquells elements que tinguin correspondència amb el tema d'afiliats. Tinc dues coses interessants que comentar a nivell de comunitat. La primera és que en breu tindrem en Raül Arribas parlant de criptomonedes.
Ole, vale? Ole.
Hi ha dos programes, diguéssim, més o menys programats que vindran de seguida. Un és en Raül Arribas parlant de criptomonedes i l'altre és el Miquel Labòria parlant de domòtica.
Sí.
A l'estudi.
Per això sí. Que s'ha muntat una casa domòtica supermolongui.
I jo tinc moltes preguntes a fer-li i, a més, hi ha coses interessants. Però bé, pel que fa al Raül Arribas, hi ha gent que ja ens heu començat a enviar preguntes. El que anem a fer, sobretot, respondre a dubtes dels oients. ¿Vale? Hi ha gent que ja ens heu enviat preguntes o dubtes o comentaris en el grup de Telegram, grup que us convidem si no esteu a unir-vos. Però per la gent que ens escolteu i que no tingueu Telegram i que no el vulgueu fer servir, ens podeu enviar les mateixes preguntes o altres a un correu que és criptomonedes@mossegalapoma.cat. Les anirem col·leccionant totes i les estem ja ficant en el guió perquè en Raül Arribas respongui. Vale? Segona cosa que vull dir a la gent. Ah, tenim un sorteig a Marc Alier.
Oh.
I tu no ho saps, això, eh?
Ah, sempre fa sorpreses.
T'he agafat amb bragues. Doncs sí, tenim un sorteig...
Tècnicament en pijama. Perquè pijama, avui sí. Estem gravant des de casa, és l'11 de setembre, i m'has enganxat
que, per cert, bona diada a tots els mosseguis. Sí.
I, a més, pijama de màniga, de pantalons llargs, perquè avui
és que
fot un
temps,
fred,
tio.
De collons.
Clar, tu estàs allà dalt a la muntanya i això
no,
és...
No, que ha fotut tota la nit unes tempestes i un vent... I, hòstia, sí, diu que sí. Està nevant al Pirineu.
Sí, sí, des d'ahir a la Molina i...
I a més, l'Àlex Van Der Dier, que és un compte de
Twitter... Jo també el segueixo, sí.
Que seguim a Twitter, que fa aquests models, ja estàvem a l'agost i ja anava enviant models que deia l'11 de setembre cau una hòstia de fred i de pluja, i jo ja deia...
Jo estava preocupat pel Miquel Gavarró a Maó, que ahir també va caure molta pluja.
Sí, sí, que ens va enviar alguna fotografia del port de Maó i deia que el port havia entrat a dintre. Les barques anaven per mig del carrer.
I havies d'agafar la barca per anar a comprar el Lidl. Bueno, doncs el que deia, tenim un sorteig de dues entrades, és per una persona i el seu acompanyant, per anar a veure una obra de teatre que es diu La tienda de los horrores. Aquesta funció es fa en el Teatre Coliseum de la Gran Via.
És un clàssic. A veure, La tienda de los horrores és un musical clàssic. No sé si el fan musical o no, però és un clàssic. Sí. Hi ha la pel·lícula amb el Rick Moranis, el Steve Martin...
Sí, sí. Doncs està refeta, o sigui, està remasteritzada, per entendre'ns, eh? I la fan ara, aquests dies. Les entrades són exactament pel dia 22 de setembre, no recordo si... Crec que és diumenge, però a una hora que és bona per la gent que pugui venir de fora de Barcelona, que és a les 17:30, d'acord? Ja ho hem pensat perquè la gent de fora també pugui gaudir d'això. En principi ho volíem fer només als mecenes, però ho obrirem a tothom, com és un primer sorteig, d'acord? I tothom que vulgui participar ens ha d'escriure urgentment, perquè això queda en pocs dies i la setmana que ve direm el guanyador, a sorteig@mossegalapoma.cat.
Tomàs, jo vull participar.
No tens temps. I no tens crèdits. No tens karma. No, a veure, teniu de temps fins dilluns 16 de setembre, perquè dimarts 17, que tenim programa en estudi, ja triarem el guanyador. Eh? O sigui, fins al 16 de setembre al vespre encara teniu temps. Recordeu, La tienda de los horrores, dues entrades, una entrada doble per dues persones, que vagin el 22 de setembre a les 17:30 al Teatre Coliseum. I això ha estat tot gràcies a l'amic Dani Gaia.
Molt
vale?
Bé.
I ja està, només volia comentar això de la comunitat, per tant, si vols continuem ja on ens havíem quedat.
Hem de tirar cunya o alguna cosa?
No cal, ja podem anar a saco.
Vale, a saco Paco, Apple Watch. Jo crec que l'Apple Watch hem fet una millora incremental. Vale? No hi ha cap cosa nova especial. L'única cosa és que hi ha una pantalla molt maca que no s'apaga. Bàsicament han ficat un mode de baix consum a la pantalla que permet doncs, que el rellotge estigui...
Una brúixola amb altímetre i dues coses que m'han fet molt
Sí, la brúixola amb altímetre, d'acord.
Sí.
Però bàsicament jo ho veig molt incremental. No hi ha allò que diguis... Així com l'any passat quan van dir, hòstia, això fot electrocardiogrames. Hòstia.
Sí. No, i no només això. Diguéssim, la distribució de les coses a la pantalla i l'utilització de la pantalla i més dimensió de pantalla, entre l'iPhone 3 i 4 sí que va haver-hi un salt. Vale?
No, ara és el mateix.
Sí. I ara no hi ha aquest salt. Però vull destacar dues coses que m'han fet molta gràcia. Una, que va sortir en la promoció, sobretot quan feien servir tot el tema de les funcionalitats de la nova brúixola i l'altímetre i tal, l'aplicació de Wikiloc.
Sí, va sortir Wikiloc. Sí, m'hi vaig fixar.
Aquests amics de Girona. I dos, en el telèfon, moltes de les propagandes que sortien eren de l'Ivan Penya. L'Ivan Penya, no sé si encara ens escolta, però ha estat sempre un oient molt, molt antic de Mossega la Poma i que segueix molt el món Apple, i el podeu trobar a Twitter, i és una persona que està molt vinculada al món Apple, i sempre surt Ivan Penya tot arreu. O sigui que l'he agafat el nom i la deixo per posar-lo com a exemple de publicitat, bueno, o de ressenya. Això pel que fa a l'Apple Watch. Sí, jo no veig masses més novetats.
No, a veure, hi ha dues coses a comentar. Una és el fet de que Apple va agafar i va fer amb el tema dels electrocardiogrames, ha fet un estudi mèdic sobre l'impacte d'aquest tipus d'electrocardiogrames per predir doncs, quan algú està tenint doncs, un infart i que un estudi amb 400.000 participants. I això, diguéssim, en el món actual on diguéssim la medicina i l'avanç mèdic està cada vegada més connectat amb el Big Data, fixa't que aquí tindrem una pila de 400.000 persones amb els seus electrocardiogrames i vinculat també a tota la seva activitat física que han estat fotent i els seus electrocardiogrames durant l'activitat física. I aquí segurament això pot donar... Hi ha moltes dades per analitzar i que això segurament serà positiu i que arrel d'això s'estan arrencant tres estudis més d'aquests massius doncs, respecte doncs, a una sobre el tema d'ansia que és del soroll, perquè com hi ha un detector de decibels doncs, volen veure doncs, com evoluciona doncs, si hi ha pèrdua d'oïda, perquè tens els AirPods, tens les d'allò, i després tens i altres doncs, de moviment i de coses, és a dir, es comencen a fotre estudis mèdics grossos amb gran quantitat d'informació i amb gran quantitat de participants. Perquè dius, entres a Google Scholar a buscar algun article i hem fet un estudi amb 25 participants. Angela Maria, collons!
Val a dir que la gent que ha participat en aquests estudis ha donat el seu consentiment.
Sí, tothom ha donat... Has d'agafar i dir que... Però fixa't que 400.000 persones s'han posat, eh?
Sí, sí, hi ha una part important. Expliquen com es fa l'anonimització de les dades, etcètera, etcètera.
I últimament una altra cosa, i és que l'Apple Watch 3 està per 229 euros.
Sí, això és molt interessant.
És una baixada de preu important.
Per la gent que vulgui entrar en el món de l'Apple Watch.
Igualment no és competitiu doncs, per gent que vulgui anar amb coses com Xiaomi's. Vale? Yeah. Però si vas amb els Fitbits de gamma baixa o coses així, compte, un Apple Watch 3 és molt, molt interessant. Jo vaig amb el 2 i no tinc necessitat d'actualitzar. No m'estan donant motius per pujar. Per dir ara gastar 400 euros i canviar, no.
Sí, perquè l'Apple Watch 9 és car. Ho heu de tenir
però present. No, és el preu de sempre. És entre els 400 i 500 euros. O sigui, no... Sí. És el preu de sempre, però... Però és, allò que dius, no està donant d'allò. I també és interessant saber allò, quin és el temps de vida d'aquests aparells. Vale?
Jo vull destacar que de tots els aparells últims que he comprat d'Apple, o que he tingut de fa temps, perquè els AirPods sí estan molt bé, va molt bé aquests auriculars, però
si no els perds...
Si no es perds, com tu. Però hi ha substituts, fins i tot un Beats amb que també porta el xip AQ i que val 200 euros i que també el pots fer servir i té més qualitat de so i se t'adapta millor si en lloc d'orelles tens pàmpols i vols fer molt esport, coses d'aquestes. Però I els iPhones puc triar. No. En canvi, el que sí que vull destacar, perquè s'ha incorporat en la meva vida com una cosa que no me la trec mai de sobre, només en el moment, els 30 minuts que necessita carregar-se cada dia, que és l'Apple Watch. Jo ara, sense l'Apple Watch, la veritat és que no em sé moure. Necessito l'Apple Watch, el faig servir moltíssim. També és cert que has de tenir un tipus de vida on això tingui sentit, per exemple, en tema d'esport, i etcètera, etcètera. Vale? Però per mi té molt de sentit.
Jo me l'he tret a l'estiu. Jo me l'he posat, ja me'l vaig posar diumenge, doncs, perquè ara comença la setmana, ja comencem a treballar, s'han de portar a escola els nens, tot aquest tipus de coses, però quan vaig acabar l'últim dia de juliol que vaig anar a treballar, vaig posar l'Apple Watch a la tauleta de nit, també perquè a l'estiu m'irrita molt el rellotge, per la suor i tot, i llavors he passat a l'estiu sense rellotge, que jo crec que és el que hem de fer tots. És a dir, a mi m'han passat alguns dies de l'agost de no saber quin número de dia era ni quin dia de la setmana era, i això és bo. Tindre un rellotge que digui, no, és tal dia, tal hora, aquestes són les teves pulsacions, falten tant minuts... No.
Però jo he estat fent...
Si estàs de vacances, l'Apple Watch a dintre un got d'aigua que és submergible.
Excepte que faci servir el Wikiloc per seguir les traces quan estàs de fent trekking de muntanya. Yep. O, com jo, que he estat fent esport aquest estiu en vacances, vaig estar fent un intensiu de pàdel i necessitava que registrés l'activitat, d'acord? Això que dius de la corretja és cert. Jo tinc la típica corretja estàndard, diguéssim, la que és de color os, la de color piedra, aquesta que diuen ells, i aquesta corretja amb la suor em va generar irritació. Tinc una altra que és aquest segon model, que és més com de tela, que no es porta tant per fer esport perquè s'empapa, però la gràcia que té, en lloc de ser d'aquestes com de silicona, la gràcia que té aquesta és que, tot i que es mulla molt més que la de silicona, s'aixuga molt més ràpid perquè evapora la suor. ¿Vale? Per tant, i això m'ha permès no tenir el canyell irritat. Això sí, tinc una cinta blanca... Tinc una part blanca.
Jo tinc el moreno cutre, bé a tot arreu. Jo tinc tot el moreno bé. No tinc marques.
Jo el tinc fatal. Aquí, fatal, fatal. Bé, capítol Apple Watch vist. Anem per l'iPhone?
Sí, anem per l'iPhone. Aquest any hem fet una cosa molt interessant. ¿Vale? Hem fet una cosa molt interessant en comparació amb el que vam fer l'any passat, que crec que va ser un error, perquè no s'ho esperaven. L'any passat es pensaven que l'iPhone XS seria el supervendes i no, l'últim que van enviar diu, bueno, mira, tenim aquest l'XR que el van presentar de passada i d'això, és a dir, van estar tot el keynote venent a l'iPhone XS i ells van dir, bueno, i tenim l'XR que sí, té el mateix processador, però té la càmera de l'iPhone 8 i bueno, vale, està bé. Vale? I te'l van presentar així de passada i s'han donat compte que és el supervendes, amb la qual han dit, no, escolta, els calés i la gran quantitat d'usuaris estaran en el model d'entrada, en el model entre moltes cometes, moltes cometes, exclamacions i xirimollos, barato, ¿vale? Que és a l'iPhone 11. Ja no li han posat un qualificatiu estrany com XR, no, és l'iPhone 11, aquest és el base, aquest és el que entenem que tu compraràs. El venen i el venen com un bon telèfon i com amb un sistema doble de càmera i
se l'han, exacte, l'han cuidat prou.
Primer et ven el telèfon, això és l'iPhone, està bé, us agrada l'iPhone 11? Molt bé. I ara, si estàs podrit de peles i tens necessitats especials i tens ganes de gastar-te molts calés, tenim una cosa per tu. Però el que esperem que compris és l'11. Perquè sabem que compraràs l'11.
Té sentit també per un altre tema, per això que parlàvem, de que a Apple li interessa que els seus usuaris consumeixin també els seus serveis i, per tant, han de tenir algú amb què consumir-los.
Jo el que veig molt clar, mirar els preus, perquè fixa-t'hi que aquí l'iPhone 11 val 810 euros. El base, 809, o 809 amb 64 gigas i amb 128 doncs se'n va a 850. I en canvi als Estats Units són $699. És que té tot sentit que cada vegada que tinguis un amic friki que se'n vagi a Nova York dir-li, sisplau, porta'm un iPhone.
A més, hi ha un altre tema, a més, sobre aquest. Al ser l'iPhone estàndard, entre cometes estàndard, l'iPhone d'entrada, el que tindrà més ventes, ja veuràs com sobre ell començarà... De fet, ja n'hi ha descomptes, si tu entregues el teu iPhone vell, et descompten no sé quan.
Sí, jo ja ho he mirat, però els descomptes són molt, molt petits. Els descomptes, o sigui, si no...
Però a mesura que passin les setmanes i els mesos, si és l'iPhone, diguéssim... estàndard, l'iPhone de referència, començaran a existir altres ofertes. El veurem a Amazon, bueno, a un preu descomptat.
Vale. Sí, però igualment l'hòstia que et fot, perquè tu pensa que $699, què seran? 630 euros? No sé quan està el canvi, però és que
això del canvi
et puja 800 i pico. O sigui, l'hòstia que ens foten, bueno, aquí, compte, per impostos i IVAs i històries,
un moment,
és acollonant.
699 sense impostos. Aquest preu que veieu als Estats Units és sense impostos. Has de pagar l'impost de l'estat on el compris, que va a banda.
Ah, però bé, llavors hi ha el tax free for tourists, però llavors has de demanar i passes per customs i tot això.
Sí, sí, exacte.
O sigui, en el nostre web obliguen a fotre el preu amb IVA inclòs, i allà és te'l fan sense IVA o sense l'impost.
Sí, perquè cada estat té el seu veig positiu.
Amb la qual cosa, ells tenen el preu que toca més els impostos a banda. Llavors, potser no té tant de sentit.
Si et compres un telèfon, si et compres un iPhone a Ohio, et va de puta mare perquè té uns impostos molt baixos, però no te'l compris a Seattle perquè l'estat de Washington té els impostos més alts de tots els Estats Units. Per tant, això sí que viatges has de mirar.
I a Nova York com està la cosa?
De mig cap amunt, perquè a Nova York pagues l'impost de l'estat i el de la ciutat. O sigui que no, no arriba al nivell de Seattle, però per ahí, per ahí.
Però és caret. Bueno, doncs llavors encara millor te'l quedes aquí i fas servir la garantia d'aquí. Però bueno, és això que dius, hòstia, que el barato siguin 800 pavos, dius, hòstia puta. Pica.
Sí, és...
pica.
Sí, pica. Pica, tot i així, el telèfon de referència, si el comparem amb el 10R de l'any passat, l'han baixat 50 euros o 50 dòlars.
Bueno, però és això que tu dius, també hi ha hagut ofertes que l'han anat baixant.
El que passa que sí que és cert, i això ho deies tu i ho destacaves, i et dono la raó, que no l'han deixat com una cosa, va, mira, per si, saps?
No,
sinó que l'han cuidat.
És el telèfon. No, i,
sí,
és només
perquè té doble càmera, té la càmera de gran angular.
I no crec que l'any passat haguessin fet un telèfon dolent amb l'XR, és simplement que el van menys vendre en la keynote.
Sí, el van menys tenir una mica
ells en la volien, keynote. Ells volien vendre't a l'XS. O a l'XS Max, i la gent ha anat a per l'XR perquè és el que, perquè comprar, gastar-se més de $1,000 o més de 1.000 euros en un telèfon és una bajanada, i la gent ho entén, a no ser que tinguis necessitats específiques o estiguis podrit de calés. Mm-hmm.
L'únic, o sigui, tant l'iPhone 11 com a l'iPhone 11 Pro i el Pro Max, tots ells s'utilitzen a l'A13 com a processador.
El processador A13, sí.
I a més internament tenen capacitats bastant similars en moltes coses, d'acord? Sí que és cert que el Pro, tant el Pro normal com el Max, incorporen una cosa que l'iPhone 11 no té. L'iPhone 11 dura una hora més de bateria que el model 10R, vale? Però el Pro dura 4 hores més de bateria. Això és moltíssim.
Sí, però
moltíssim.
Jo crec que... A veure, aquí és on hem d'anar. Primera, les diferències del Pro, bàsicament, té el mateix processador, el que posen és una càmera més, i el que passa és que l'han fet així com de materials blindats. L'han fet, almenys ho venien com a telèfon irrompible.
Que pot gravar vídeo dual.
Vale, sí, pots gravar vídeo dual, però això segurament també ho pots fer amb l'11. Dic, el vídeo dual segurament es pot fer amb l'11. I a més és amb una aplicació específica. Vale? Per tant, com que té el mateix processador, podràs fer amb l'11. El tema és que han fet una carcassa nova, han dissenyat una carcassa nova amb uns materials, amb un vidre més resistent, perquè no...
Bueno, a part que el Pro és OLED.
Porta una pantalla, sí, que ells en diuen pantalla XR no sé què, fantàstic, una pantalla més bona, i foten materials així com, jo què sé, per anar a Afganistan o el que sigui, és una, materials més durs i vale, molt bé. I estic convençut que la vida de bateria més llarga de l'iPhone Pro respecte a l'iPhone 11, sent més gran l'iPhone 11, un o dos, o és perquè la pantalla gasta molt menys.
No, però el que gasti menys tot...
O està fet expressiu.
Té més bateria. Han aconseguit ficar més bateria. Tant en el Max, o sigui, en el Pro, com en el Pro Max.
Han ficat més bateria. Però que ja, d'alguna manera, entenc que estaven les especificacions de la màquina. És a dir, no pot ser que el Pro tingui menys hores de bateria que l'11. Punt. I ha de fet, ser així. O sigui, és com el Porsche 911 té que tindre més velocitat punta que el Boxster perquè per disseny no pots fer que el Boxster corri més. Perquè és un cotxe doncs, de 80.000 euros i l'altre és un cotxe de 110.000 euros. No pot ser. Que al final és dir, no, els enginyers, no us passeu d'aquí, no us passeu de bo perquè no pot ser.
Ha hagut una feina de disseny, de redisseny intern, per encabir més bateria. De fet, el Pro i el Pro Max pesen més que no passaven a l'XS i a l'XS Max. Vale?
Una de les coses que m'agraden molt d'aquestes keynotes és que a vegades es dediquen a explicar les coses que han fotut. L'enginyeria que en fa, no, perquè hem fet això, hem fet l'altre. T'ho expliquen una miqueta així dels teleñecos, vale? Perquè et van ensenyant...
Digues. Et vas fixar que van canviar la manera com enumeren les, com resumeixen les funcionalitats dels diferents
sí,
elements?
Sí, ara han fet una...
diferent de presentació. En lloc de ser bullets, com feien abans.
Sí.
O
en comptes de fer els bullets, fiquen com uns tiles. Se recorda una miqueta a la interfície del Windows XR, del Windows aquell 8.
Sí, sí,
aquells
correcte.
Quadradets. Ara fico un quadradet aquests per aquí, quadradets. Un quadradet per allà.
És com el Windows, eh?
Sí, però bueno, al final entenc que és una plantilla de Keynote sí. I que, bueno, ara està bé, ensenyes les coses i perquè, a veure, collons, és que els bullet points ja n'hem vist molts i tampoc és tan interessant. I a més, fins i tot és... et manté la vista, ara vas mirant i ja busques i t'he entretingut mirant les coses i si no escoltes les tonteries que diuen. Però a mi m'agrada molt com expliquen les coses que han fotut. Com per exemple, quan expliquen el tema de la pantalla del rellotge, que no, que la passem a moda de baix consum i ara no sé què, i quan expliquen el processador, que ara... Una cosa que em va interessar molt, si vas en el Cavalga el Cometa que vaig gravar amb en Jordi Torres sobre el Mare Nostrum, una de les coses que vam estar comentant va ser que quan els processadors van creixent, un dels problemes que hi ha és la propagació del clock, del rellotge.
Ah, sí, jo ho va explicar el... Era hindú?
Un senyor que estava allà molt content explicant coses. Estava molt emocionat. Llavors, el que dic clar, si tu vols propagar el mateix rellotge cap a tot, el que passa és que al final, en els xips actuals, més del 50% del silicon, del xip, doncs és circuiteria per propagar el clock, el rellotge. I el que diu, no, el que fotem nosaltres en aquest xip és que hem decidit tindre clocks independents i fas àrees diferents de clock, amb la qual no tens, no necessita, clar, redueixes la quantitat de circuits que tu necessites per transmetre el mateix clock. El que tu tens és, tens diversos clocks, només has de tindre els sincronitzats quan les dades passin d'un mòdul a un altre, però és com si tinguessis més processadors petits i no necessites, fa servir menys proporció de clock i a més ho engegues i ho apagues, és a dir, és, en comptes de el que abans en teníem per un xip, és més com una placa. O sigui, aquests xips estan més pensats com
placa. Amb molts components.
Exacte, sí. està més pensat, és més una placa, és més un sistema on un xip que no un antic xip per dir no és que farem una única cosa. Està pensat, clar, quan tu penses en supercomputació, tu vols un processador que foti una cosa moltes vegades, molt de pressa i molt d'allò, i al final sempre fas el mateix. En canvi aquí no, ells tenen clar que ara farem una mica machine learning, ara farem una mica de GPU, ara farem una mica de no sé què, ara farem fotografia, ara farem cores que fan sumar i fan operacions petites
sí,
i tindrem uns quants.
Va ser interessant perquè a més enfatitza una cosa que Apple sempre està explicant, que la part diguéssim més de processat estan a la part del dispositiu i no tant en els seus servidors. Per això crec que van entretenir-se en explicar bé quina part de la 13 conté el processament de Machine Learning.
Que al final no t'estan explicant res, t'estan ensenyant un PowerPoint amb uns dibuixos que han fet perquè tu te'n facis una idea. Mira, i aquí això i això i allò, vale, està molt bé. Però que realment, aquestes empreses, i aquí és Microsoft i Google i Amazon i Apple i IBM i tots aquests, tenen una gran quantitat d'enginyers fotent unes virgueries acollonants. I el que és interessant és que els d'Apple siguin capaços d'iterar anualment i treure aquestes bèsties de processadors. Que al final també és el que ells diuen, que deia ja l'Steve Jobs al seu dia de la integració de software i hardware, i ara diuen integració software, hardware i serveis, perquè han de vendre els serveis, però aquesta integració els hi dona unes avantatges molt bèsties a l'hora de fer coses molt eficients. Que a veure, de fet aquesta estratègia l'està fotent Google, perquè Google per als seus servidors els seus servidors de TensorFlow s'han dissenyat els seus processadors de tensors precisament per això, perquè necessiten aquest tipus d'integració al final si vols tindre eficiència.
I en el fons és un processador dedicat a una tasca molt específica.
Bueno, aquí, aquí és com un processador que és una navalla suïssa d'una pila de coses i a més que tinguis explicar que podies fer la mateixa cosa de diverses maneres diferents, és a dir, que el processador sempre d'això, i a més és pensat per és a dir, hi ha uns requisits molt bèsties posats sobre la taula, hem d'estalviar corrent, hem de poder suportar aquest tipus de tasques. Clar, a més és aquests tios, com que saben exactament quines aplicacions i quins serveis i quin sistema i com funciona el sistema operatiu, saben què han d'optimitzar en aquest processador. Llavors, clar, és com... Te'n recordes quan parlàvem abans hi havia les primeres targetes gràfiques que hi havia aquests benchmarks fantàstics i llavors anava Nvidia i anaven AMD i agafaven, feien enginyeria inversa d'aquell benchmark i feien una targeta que superés aquell benchmark i llavors deies, hòstia, aquests benchmarks, jo he comprat una targeta que és 30 vegades millor que aquesta altra i resulta que no. Per què? Perquè està més optimitzada. Però els d'Apple fan aquesta trampa però sabent exactament quin és el benchmark, com es farà servir el processador, amb el qual té sentit fer-ho. I és l'hòstia. És les bèsties que estan fotent ara i després, bueno, per això poden fotre les meravelles que estan fotent en fotografia, que és el que entenc que parlarem ara.
Sí, el capítol de fotografia és un capítol que hem de parlar perquè, de fet, és el leitmotiv del canvi funcional, entre cometes, o de funcions dels nous iPhones.
La idea s'ha adreçat. Han tingut els collons a posar Pro i jo crec que han tingut els collons a posar per dir això és per fotògrafs i videògrafs professionals.
O Instagramers radicals.
O Instagramers radicals, influencers i youtubers i altres hierbes. Però poca broma. Una de les coses, la primera cosa és, quan aquesta gent canvia en una paraula, és interessant. Fixa't que no han parlat de càmera, sinó que han parlat de sistema de càmeres.
És que, de fet, és un sistema
de
càmeres.
Perquè es tracta com a sistema. Fins ara tenies l'iPhone que té dos càmeres, tens la de zoom i tens l'altra, però aquí estan dient, no, aquí tinc dos càmeres, o tinc tres càmeres, la de superangular i la de gran angular i la de supergran angular que fiquen en el 11 i després fiquen que és el 50 mm, que és que fa el zoom 4X en el Pro, i bàsicament el que diuen és els tres sensors funcionen a la vegada de forma coordinada. I a més, no només el moment que tu fas la fotografia, sinó abans i després per agafar una quantitat industrial d'informació i a partir d'aquí...
Informació que vingui de la càmera que vingui, l'acabem utilitzant per millorar el resultat final.
Sí, és que les fotografies... Això és la idea, ja no, o sigui, el concepte de RAW ja no existeix. Quan tu tens una càmera reflex, una càmera d'aquestes típiques, fins ara tu tenies un sensor, es captura una imatge i llavors el que feies fins ara sempre, el que dèiem sempre quan parlant de fotografia, tu el que vols és el RAW, perquè a partir d'aquí doncs tu agafaràs el Lightroom o agafaràs...
Però el sensor... Sí, diem RAW, però de fet el sensor ja manipulava la imatge.
Sí, però hi ha una informació base que ha quedat allà dintre. La captura del sensor s'ha optimitzat i et genera un fitxer RAW que és com un fitxer TIFF enorme, una matriu de punts de tot el que hi ha, i tu a partir d'aquí pots fer servir un software com Lightroom o com Aperture o Adobe Photoshop o alguna altra cosa per agafar i poder-lo tunejar una miqueta amb la mínima pèrdua d'informació. Que en canvi si treballessis amb un JPEG doncs ja s'ha perdut informació, no pots fotre tantes coses. Però és que aquí no, és que aquí és una renderització. De la mateixa manera quan tu tens un model 3D i es fa un rendering, aquí el que estan dient això és dir, fotem un rendering de tota la informació que tenim per donar-te la millor fotografia possible en funció dels paràmetres que tu ens donguis. I si no t'agraden aquests paràmetres, els pots canviar perquè ens quedem tota la informació aquí dintre i podem tornar-te-la a renderitzar.
La gràcia és que això ho porta en el terreny, diguéssim, de... Clar, si tu ets un fotògraf professional, tu vols poder manipular aquesta informació, d'acord? Perquè busques uns efectes concrets, perquè tens un estil, perquè tens una manera de fer...
Sí.
Estaria molt bé que en Rafael Jesús ens expliqués coses, eh?
En Rafael estava molt pelote, eh? En Rafael i jo estàvem tenint una discussió de veure com podíem convèncer les dones perquè ens deixin comprar aquests telèfons tan cars.
Missió impossible. De totes maneres...
Tu coneixes la meva dona. també saps que sí. No.
Missió Impossible. No, no conec la dona del Rafael, però conec la teva i sé que és Missió Impossible. Has
de fer
molts mimitos.
Ell sí que és pro. Ell sí que és
molts
pro,
mimitos i molts arremujos. Eh? Doncs,
sí, molts.
No, però sí que és cert una cosa. Dic que estaria bé parlar amb ell perquè al final, quina informació queda i com queda, en quin format d'arxiu, vale? Dona la possibilitat després de poder manipular coses amb altres aplicacions. Això estaria bé de saber-ho.
Sí, però no és la idea. No és la idea.
No. La idea d'aplicar però... als Instagramers, a lo que jo
No, però no, jo no crec que és d'Instagramers. O sigui, la idea és que t'estan donant tantes eines en el mateix iOS per manipular la fotografia. Perquè al final, fixa-t'hi que Apple es va carregar l'apertura.
Això pas pros. Però la informació abstreta i els algoritmes preaplicats que fa Apple amb el seu sistema, adreçat als Instagramers, se'ls dona feta i processada la millor fotografia possible perquè ensenyi la cuixa.
Sí. Tots som la mateixa posició en el mateix lloc. La gent fotent la cua per fer-se la foto d'Instagram que tothom es fa i la gent fent cua.
Ara que tinc més de 50 anys i puc dir el que em surt dels pebrots, vale? Deixa'm que digui una cosa. És que he estat aquest any viatjant i estic fart, tio, fart de que la gent faci el mateix. Hi ha un perfil que em costa de digerir, vale? Que és la típica tia que està 2 hores en l'hotel maquillant-se, posant-se el vestit, agafant el bolso, anant amb l'Instadoc. L'Instadoc és el seu perrito Instagramer que li fa la foto.
Aquest és l'Instadoc?
L'Instadoc, l'Instaperrito. Aquest és el que espanya i li fa la foto i la processa i la puja a la seva compte d'Instagram. Ella només té aquella pose que ensenya la cuixa, i no és exclusiu de les ties, perquè també he vist tios que feien el mateix. Però
sí, però jo sé si Instagossa ja és una mica...
No, però a vegades hi ha 2 tios que ho fan, també ho he vist.
Hi ha 2 tios.
Aleshores, el que em sorprèn, i és que jo crec que ens hem d'extingir, o sigui, ja no hi ha res... Ja
no,
hi ha
en el remei. Futur tots gilipolles.
Tots gilipolles. No, però no, i en el present també, perquè per què vas a un puto lloc a fer-te una pose, tu, amb 50.000 persones que fan la mateixa pose, on el decorat t'importa una autèntica merda, perquè l'únic que t'importa ets tu. Hòstia, puta, compra't un croma. Compra't un croma i que et passin la base de la foto i no cal que vagis enlloc, ni que suïs, ni que passis
calor.
Jo crec que és el futur.
La gent que agafi una aplicació que tingui com un catàleg de fotografies de fondos d'Instagram i llavors tu amb el croma, o que ja directament amb l'aplicació et munti com un croma automàtic i t'hi posi. És com una idea de negoci. Si algú té ganes, ja li regalem la idea.
Separo dos tipus d'espècimen, que de fet són espècies diferents. El de la pose, vale? Que és el que dic jo, que no, per mi ja no té sentit. Després hi ha gent que sí que realment va a llocs i intenta buscar una foto artística. Jo amb aquesta gent no dic res i tot el respecte. Però, hòstia, és que això ho veus... Tu saps el que és veure-ho una vegada i una altra i una altra i una altra, repetit milions de vegades en els llocs, sempre els mateixos llocs.
A veure, les cues del pas de Mahoma, les cues de... Les cues de l'Everest i en aquests llocs, hi ha alguns llocs de platja que ja hi ha el marc fet. Diuen, fes la foto aquí.
Sí,
fes la foto aquí. És una miqueta com allò... Però a veure... Escolta, això... jo entenc que aquí estem passant tots per una miqueta de... Hi ha una corba. Jo he estat a Instagram, jo ja no hi soc, ja fa mig any que no hi soc, i escolta, no tinc... Ara ja no tinc ganes de tornar-hi. Quan ho vaig deixar, tenia com... Ai, ara aquesta foto la penjaria, ara ja no. Ara ni a Twitter els penjo. Penjo fotos de guitarres, però no ho penjo. Però jo crec que és una mica com... Tu te'n recordes dels PowerPoints inspiracionals o amb acudits dels anys 90? Sí. Que era l'any 2008 i te'ls reenviava algun amic o la mama. Vale? Sí. De dir, no, jo això ho vaig passar fa 10 anys. Doncs jo crec que necessitem tots passar això. És a dir, la gent té que anar a uns quants concerts a gravar el concert amb el vídeo per després dir, escolta, saps què? Em fotré el mòbil a la butxaca i disfrutaré una miqueta. Vale? És a dir, el número de fotos que trauràs. Perquè hem d'aprendre a conviure amb aquesta tecnologia. I al final la gent se n'acaba donant de la futilitat de fer certes coses. I si tu fas fotografies és per tu tindre un record, tu. Jo m'he anat de viatge i he fet moltes fotografies, però els records són per mi. I em faig el meu àlbum, i em faig els meus vídeos, però són per mi.
Que sí, jo no li trec valor a la fotografia. El que passa és que m'estic adonant que hi ha un grup de gent que no està vivint el viatge, no està visquent el lloc.
No, el viuen de manera diferent.
No,
a veure, Tomàs... No, ja. jo entenc que... A veure, entenc que el viuen de manera diferent. Jo he agafat i he anat, abans de tenir criatures, anava de viatge, recordo un viatge a Japó amb la Reflex i estaves en un temple, en un lloc, i em tirava jo 10 minuts en allà plantant el trípode, mirant i posant-me amb el manual a fer les meves coses, amb el mode manual a fer la fotografia.
Un moment. Disculpa, et fotografiaves tu o fotografiaves el temple?
Doncs de vegades fotografia el temple i de vegades quan tenia el trípode posat deia, escolta, fotem-nos aquí que d'aquí 10 segons saltarà una foto. Però a mi el buscar la fotografia, el mirar, fer una visita amb la càmera m'obligava a mirar el lloc de diverses maneres que segurament amb les mans a la butxaca no hagués mirat. Puja, vas amunt, vas a baix, esquerra, dreta, busques...
Hi ha una enorme diferència. Això ho hem fet tots i ho continuem fent alguns, on busques no només viure el lloc, sinó captar-ne l'essència a través de la fotografia, perquè és una forma de tenir un record del lloc on has anat. Però jo no estic parlant d'això. Estic parlant gent que el lloc és senzillament un croma. Al lloc li importa una merda. No sap... Sí,
no, somriu... el lloc és el seu... Bueno, però en aquest cas aquesta és una... A veure, però, escolta...
Sí, perdona, a Bakú, que hi ha el cementiri on estan tots els morts de la guerra que va haver-hi entre Armènia i Azerbaiyán, ¿vale? És un lloc trist perquè és un cementiri, ja estan la reproducció de totes els milers de persones que van morir en aquesta, de soldats i persones que van morir en aquesta guerra. I així fins a la pose amb cara de gilipolles, m'entens? Que és un cementiri.
Però en aquest cas estàs referint-te a un altre problema, que és que hi ha un element cultural que està molt manifestat en aquesta xarxa social que és Instagram, que parla directament al narcisisme. Vale? O sigui, el problema d'Instagram que no és una xarxa per connectar amb els teus amics, sinó que s'ha convertit en un lloc per cultivar el teu narcisisme i el teu ego i, a més, tindre una depressió si no tens prou likes. I això és un problema social molt més greu. Però escolta, tornem a l'iPhone?
Sí, tornem a l'iPhone.
Jo el que crec és això, dic... hem tingut ja més d'una vegada la discussió aquesta i l'iPhone 11 Pro s'acosta a començar a ser un killer de Reflex i jo crec que moltes cada vegada més professionals deixaran la Reflex a la butxaca a no ser que necessitin òptiques llargues. O sigui que no sé si tinc allò coses de 200 mil·límetres cap amunt. Tot el que es pugui resoldre amb òptiques de 50...
Saps el que passa? Que m'agradaria parlar amb el Rafael Jesús, perquè jo crec que el professional té com dos parts. Diguéssim que quan prepara coses té com dos moments de feina. Una feina, diguéssim, de bas, és a dir, de situació, de fer-se una composició d'allò que vol crear, d'acord? On també necessita treure imatges, agafar, capturar vídeos, capturar imatges, i fins i tot tractar-les per generar un cert tipus de... per preparar allò que vol fer i fins ara havia de portar sobre diferents tipus de càmeres, ¿vale? La d'inspecció, diguem-li així, i després la final de captura. Aquesta dualitat de feina es redueix cada cop més. Ara, amb un telèfon, no cal que porti res, amb un telèfon equipat, com pot ser un iPhone 11 Pro o el Pro Max, és capaç de realitzar tota aquesta feina sense necessitat de portar sobre moltes coses diferents.
Mira, van ensenyar el que van fer en el keynote, van fer una cosa molt intel·ligent.
Però jo crec que els professionals que utilitzen només un iPhone per fer coses són professionals molt especials, Marc. No crec que sigui...
Sí, però, Tomàs, el que van fer en el keynote va ser una cosa molt intel·ligent, que va ser... Van agafar i van dir, donem aquestes càmeres, aquests telèfons, a fotògrafs professionals i a videògrafs professionals a veure què poden fotre. I van ensenyar coses que dius... Això no sembla fet amb un mòbil. Això sembla fet amb una Reflex d'alta gamma, full frame, acollonant i, a més, amb un equip... I dius, hòstia, o sigui, n'hi havia una fotografia d'un superprimeríssim pla d'un ull, de que es veu mitja cara, que dius, la mare que t'ha parit...
Hi ha molta feina de processat, eh? No ens oblidem d'això.
Ja, però és que precisament el que t'estan dient és aquest cuinat... Aquest cuinat és el que t'està fotent els algoritmes aquests de l'A13.
No, i cuinat manual, em refereixo que la foto després està... no dic que estigui...
No, però està editada amb els filtres que tu tens en l'aplicació de fotografies de fotos d'Apple.
Filtres.
A veure, deixa'm un momentet. Jo era usuari d'Aperture. Tenia comprada la llicència de 2.5 i de la llicència del 3.0. I he comprat la llicència. i em van venir i la van discontinuar. De fet, encara tinc antigues llibreries que estic portant en el, estic transportant en la nova aplicació. I el que et puc dir és que si bé algunes de les tasques de manipulació massiva de fotografies, de copiar i enganxar metadades que tenia Aperture les trobo a faltar, en el moment que tu et poses a editar una fotografia en RAW amb l'aplicació actual de fotos, és fins i tot millor que el que tenies amb Aperture ara fa uns anys. O sigui, clar. I aquestes són les mateixes funcions que tens en l'iPhone. O sigui, el que t'estic dient és dir, el que tu tens a Lightroom ho tens en l'iPhone, en l'aplicació nativa, i a més, després, com diuen ells, hi ha més de 30.000 aplicacions de postprocessament o que t'ajudin a disparar millor les fotografies. O sigui, que dius, ho fas en el telèfon.
Ja. Yeah.
Si té una pantalla prou grossa, ja ho fas en el telèfon, que és l'hòstia.
Sí, aquest és un tema interessant i de fet ha sigut el leitmotiv bàsic on han adreçat...
A mi el canari en la mina de carbó ha sigut en Rafel, que deia, me l'estic fent a sobre. I quan tu tens un tio que és un fotògraf professional que viu d'això i que té les seves càmeres i que té el seu vidre i que té les seves coses, diu, hòstia, això... Ell ho deia, això és barat.
Deixa'm posar un punt de prudència, val? Això encara no ho han provat la majoria de professionals, vale? M'agradaria escoltar la seva opinió quan els provessin. De fet, si la seva opinió és prou contundent per dir, hòstia, quina bèstia d'aparell, és l'únic argument que em faria plantejar canviar a un iPhone 11.
Clar, el problema és que fotem amb la reflex que tenim a casa.
Això és que heu comprat una reflex darrerament. Perquè
jo
ja
he comprat una Evil. Jo he comprat una Evil. I a veure, jo tinc claríssim que, a veure, la gràcia de comprar la Evil... passa que tinc una reflex... Tinc dues reflex antigues i tinc la Evil. El que passa és això, és que si tens un... quan tens vidres llargs, tens objectius o tens... El tema és quan tu tens vidre llarg o vidre amb una lluminositat molt alta i aquest tipus de coses que et permet fer un tipus de coses, però collons.
Això és el que volien destacar dels telèfons. Jo crec que en aquest aspecte Apple ha fet èmfasi a millorar un tema que sí que és un tema que jo crec que és un dels motius pels quals molts consumidors de smartphones prenen decisions, que és el tema de les càmeres. Ja sigui perquè siguin Instagramers de pacotilla, que dic jo, o gent que estigui més adreçada al món professional. Anem acabant, Marc, perquè portem una bona estona.
A part d'això, només van ensenyar un iPad que han actualitzat. No han actualitzat el processador, segueix amb la 10, l'iPad barato, però han fet la pantalla una mica més gran i li han ficat el foradet aquest per ficar el teclat. Que a veure, perquè l'iOS a l'iPad OS, doncs esclar, està pensat per incorporar el teclat de manera d'això. Però, a veure, la meva experiència és que els iPads quan funcionen amb teclat alimentat doncs per aquest connector, la bateria baixa... No sé què passa... La bateria baixa de manera bestial. Baixa més de pressa que la càrrega. És a dir, pots estar carregant l'iPad amb el carregador natiu de l'iPad, aquest gruixut i tal, de no sé quants watts, estàs treballant amb el trasto i la bateria va baixant. Tens el teclat entollat.
Dues reflexions.
Hi ha algun problema de disseny amb això? Almenys en l'iPad Pro que jo tinc.
Jo tinc l'iPad normal, no aquest, sinó l'anterior... i dues reflexions. Una, des de jo estic amb iPad, el nou iPad OS, vale? Estic provant la beta. La beta va tenir problemes al principi de consum de bateria. Les dues últimes versions ja ho han solventat, ara consumeix molt més. I dos, jo tinc un iPad que no té aquesta part de connectivitat, no es carrega el teclat, vale? He tingut teclat des del primer moment, però li vaig comprar el teclat Logitech, vale? Que va amb una bateria que encara no se m'ha acabat des que el vaig comprar.
Però fins i tot amb un teclat Bluetooth, amb les versions aquestes inicials, diguem, aquestes versions del mes de juliol, quan vaig estar provant a l'iPad OS, Potser això que dius tu, que era el sistema operatiu que ho matava tot.
Pues, jo dic que en l'iPad OS 9...
L'actual va, va. Doncs ho tindré que tornar a provar perquè vaig com desistir de fer servir el teclat, eh?
Sí, sí, i t'entenc perquè em passava igual. De posar-ho al dematí i a la tarda no tenir bateria, eh? Doncs això s'ha acabat.
No, és d'estar treballant, perquè vaig intentar fer això de dir, aparcar l'ordinador i treballar directament doncs, amb l'iPad i anava treballant amb el teclat i tal, i més o menys el sistema operatiu permet, perquè, perquè diu una sèrie de coses doncs, que dius, va molt bé i amb una pantalla de 11 polzades doncs, doncs escolta, tens gairebé un ordinador i vas fent, però deia, la bateria anava caient i dic, hòstia, que el tinc endollat i la bateria, se m'està menjant la bateria estant endollat i era com una bogeria.
Això a l'iPad no ha tingut grans canvis, però sí que és un moment que si teniu iPads antics, l'iPad té el preu que té.
No, però un iPad per 320 i pico euros, el de 64 gigas, dius?
I és sorprenent...
No és un dispositiu allò car.
No, perquè l'iPad no és un cicle anual del canvi, ni de 2 anys. L'iPad dura molts anys.
Jo tinc
nens menys,
veure,
però...
jo tinc l'iPad 1, el primer iPad... De fet, el primer iPad que va arribar a Catalunya, perquè me la va portar en Miquel Barçó dels Estats Units, l'iPad 1, encara el tinc i el fem servir. El problema, com algú es queixava també l'altre dia en el grup de Telegram, és que l'iPad 2, que era una màquina que es venia fins fa molt, molt poc, ens hem quedat estancats i no podem actualitzar.
Això és un problema.
I perquè l'estaven venent i en el mateix any que estaven venent van deixar-lo de venda i van dir ara ja no pots actualitzar, fills de puta. Això no està bé. Jo el tinc de quan va sortir, però clar, tinc un iPad 2 que funciona de conya, la bateria va molt bé, la pantalla està perfecta i dius, no puc mirar Netflix perquè no puc actualitzar l'aplicació.
L'aplicació.
Exacte, i llavors clar, llavors dius, si no, i és la màquina que li donen els nanos, i llavors, clar, no hi ha Netflix, hòstia, no hi ha Netflix, ara no hi ha això, i mica en mica, a mesura que les aplicacions es van... el servei que Netflix et diu amb aquesta versió d'aplicació ja no pots treballar, ja t'he fotut.
Yeah.
I és una putada perquè, clar, un dispositiu com l'iPad 2, que va molt bé, i té la pantalla que té, i la bateria dura, i tot molt bé, et quedes amb una màquina capada. I és una llàstima. Aquest és d'obsolescència programada. No hauria de ser així. Hauríem de dir, el sistema operatiu hauríem d'actualitzar-lo prou, però bueno, és la món en què vivim.
Molt bé, senyor. Doncs, escolteu, Mosseguis, donem per acabada per acabats els comentaris de la keynote. Ja veus que avui ens hem extès. Tenim propostes, Mosseguis, Marc? O sigui que hauríem d'anar cap a les propostes abans de tancar definitivament l'episodi. Som-hi.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale, doncs, propostes Mosseguis, començo per una, que és de domòtica, confirmant-vos, que això no és proposta, sinó que sí que tindrem la setmana vinent en Miquel Labòria parlant de domòtica a l'estudi. Vale? Us parlo de les bombetes Xiaomi Smart Bulb. Bombetes que ja tenen un recorregut bastant... que ja porten molt de temps, aquestes bombetes de Xiaomi, però que ara són compatibles amb l'Apple HomeKit, vale? I estan a un preu brutalment molt més barates que les que jo feia servir, que són les Philips Hue, vale? Per tant, doneu-los una oportunitat. Em queda saber si és que hi ha un nou model, vale? Que és el que incorpora un nou hardware, o senzillament una actualització de software ha fet que fins i tot les que ja funcionen doncs ja es puguin fer servir amb Apple HomeKit. Reviseu-ho, però són bombetes que costen 18 o 20 euros i estan molt bé.
Mira, només se m'acudeix una funcionalitat per a aquestes bombetes. Només una funcionalitat que valgui la pena, que és bàsicament que s'engeguin i s'apaguin quan jo no estic a casa, perquè si hi ha gent vigilant la casa perquè t'entrin a robar.
Però això ho programes amb Apple HomeKit.
Sí, ho programes amb Apple HomeKit, però jo sóc molt antidomòtica. O sigui, he arribat filosòficament a la conclusió de dir no. O sigui, una cosa, o sigui, jo puc tindre una porta automàtica de garatge, molt bé, un botonet o un comandant a distància que pugui obrir. Tindre que agafar i dir, oye Siri, abre-me la puerta, ho sento no. Ho sento no, perquè no, és que al final és que tens un forat de seguretat i la gent que comença a instal·lar-se panys...
Però no et miris la domòtica només amb obrir i tancar la porta, Marc. Hi ha moltes funcions interessants. Jo, per exemple, sí, el que puguis programar un cert ambient de casa, ¿vale? Perquè quan vinguis del carrer un vespre, quan ja s'ha posat el sol i és fosc, el sistema ho sàpiga i t'encengui les llums de cortesia, de passar... És molt interessant. Quan te'n vas de casa
però això
i ets
ho tinc,
tu...
Això ho, tinc, tu. Això ho tinc, tinc unes llumetes que em van costar 15 euros que porten una placa fotovoltaica i quan obro la porta del pati doncs ja s'engeguen les llums quan detecten el
perquè
moviment.
Perquè tu tens pati, però jo tinc un replà i és diferent, m'entens? Funciona diferent.
Amb un sensor de moviment ho tens ficat.
I una altra. Quan me'n vaig jo i només jo de casa meva, vale? Al cap de 10 minuts es tanca, si m'he deixat algun llum obert es tanquen tots. Això també ho pots programar amb temes de HomeKit i de domòtica, ¿vale?
Sí, mira, no sé si era però... el Ciberado l'altre dia que explicava o qui ho explicava, que la Rumba se li engegava a les 3 de la matinada i es fotia a aspirar a la casa, ¿vale? És a dir, com deia el Jeremy Clarkson, what could possibly go wrong? Què podria sortir malament quan les teves portes, les llums de casa teva, el forn, la calefacció, l'aire condicionat, la porta del garatge, la porta del pati, tot
però
està connectat a internet.
Però això no passa
i
sempre.
No, clar, i els dispositius d'Apple no els hackeja ningú, oi? Que podríem parlar del superhacking que hi ha hagut per part del govern xinès que ha detectat Google per al tema dels iogurts, que no ho hem arribat a parlar. Potser podem parlar
però això era només a través d'unes webs molt determinades.
Bueno, unes webs... No, perquè havien fotut una cosa... Però fixa't que no hi ha seguretat infinita i llavors de cop volta tu fots
a dintre
a casa.
És que seguretat infinita no existeix. Això
exacte,
és
però llavors al final és dir, realment som tants ganduls que no ens podem engegar a aixecar a obrir la porta? O no podem tocar el botó que engega la porta al garatge? Si hi ha utilitats com aquesta de no tindre una cosa programada d'una llum que s'engegui i s'apagui quan jo no hi soc de forma aleatòria, o posar música quan jo no hi soc perquè algú es pensi que hi ha gent a casa, vale, o potser que m'engeguin la calefacció quan jo arribo després d'estar 4 dies fora de casa a l'hivern, vale. Vale, també li puc demanar al veí, però és una funcionalitat, però la gent que vol tindre la casa la casa domotitzada perquè sí, jo crec que estem en el tema aquest d'anem cap al futur del gilipolles i posem coses que realment
hi ha coses
no, o sigui,
útils i coses que no ho són tant.
Estem
amb
el mateix, és igual com l'iPhone 11, l'11 Pro, realment necessites això a la teva vida? Ho necessitem?
No, a veure, si l'únic que necessitem és oxigen i menjar una mica de...
I follar.
Tot. I follar.
I follar.
Per ser feliços. Doncs,
com tornavisos. Bueno.
Una altra proposta. En aquest cas, en Carlos Martínez ens parla d'una sèrie, una sèrie que la trobeu a Netflix, que es diu Mindhunter.
Molt bona.
Està bé.
Molt bona, molt bona. L'he vista
molt bona.
Molt bona.
Sí, és de la CIA. És dels inicis de com la... La CIA, perdona, he dit CIA i FBI, em sembla.
És l'FBI, és un psicotriller, jo l'he vista.
Sí, però està bé, és quan comença l'FBI...
Aplicar perfils psicològics per identificar els assassinos.
Assassins en sèrie, que abans no es deia ni en sèrie.
Inventen, explica la història que inventen allò, i a més, de fet ara, per exemple, en la sèrie entrevisten doncs, amb un assassí en sèrie, d'aquest tio terrible, i ara de cop i volta el diari... en els diaris l'altre dia hi havia un article a La Vanguardia sobre el Richard Kemper, que era un assassí dels anys 60, perquè ja estava moda, perquè surt a Netflix, són coses d'això. Ja. Està molt bé. La sèrie que també s'ha de veure és Cristal Oscuro, els que ja tenim uns quants anyets, de petits vam veure en el cine Cristal Oscuro, la pel·lícula feta per a l'estudi d'en Jim Henson, que són els que feien els teleñecos i van fent Yoda, doncs ara han agafat i han fet una sèrie de Netflix, els meus nanos els hi ha encantat. Vale, està molt bé, i a mi també m'ha agradat, amb els mateixos personatges, com una prequela, molt xula. Molt xula.
Apuntat. Acabem propostes amb una que he esmentat així de passada, però que la destaco i trobareu l'enllaç afiliats, que són els Power Beats Pro, que són aquests auriculars de Beats, vale? Que també es podeu comprar a través d'Apple, que són diferents perquè tenen com una cosa que s'enganxa, no són com els AirPods, però que tenen el xip
té el ganxo. Però el que tinc entès és que aquests auriculars, com que porten la marca Beats, el que estan és sempre passats de voltes en els greus. Vale? O sigui, jo té crec que aquest punt... Té,
jo crec
o sigui,
que...
El Beats és una, a veure, és una marca vinculada al, al món del, del hip-hop, al rap i aquest tipus de música electrònica on estan passats de voltes
Marc,
de greixos.
Però,
de greus.
Sí, no, però deixa'm
i està en el propi disseny i llavors quan els friquis de l'àudio analitzen això, diuen aquí hi ha massa greus.
Un moment. Jo diria que si us interessa... O sigui, per què el recomano? El recomano per la gent que fa esport, vale? Perquè el sistema d'enganx i d'adaptació no és com els AirPods. Vale? I la gent que fa esport n'ha destacat sempre que aquests auriculars no cauen. D'acord? És cert que són més grans, és cert que la caixa de càrrega és més gran, però fa el mateix que fa un AirPod per la gent que tingui problemes i tingui pàmpols en lloc d'orelles. I també dic, doneu-los-hi una oportunitat. Escolteu com sonen, poseu-vos-els, perquè això que tu dius era així al principi, però ha anat canviant.
Jo he llegit reviews d'aquest trasto, perquè estic en el mercat per comprar un trasto d'aquests, com saps, i he llegit reviews d'aquest trasto i és un dels problemes que hi ha. És una miqueta el que els que tenim uns quants anys hi havien abans aquells Walkmans d'aigua, aquest d'aigua superbass, tens el rotllo aquest superbass que al final acabes fins als collons del superbass i has de baixar l'equalització, que també pots crear perfils d'àudio en els teus dispositius i baixar-los dels greus i llavors doncs, sona més o menys per persones humanes.
Exacte. Molt bé, senyors, doncs acabem aquí aquest programa 405 de Post-Keynote. Marc, merci.
A tu, Tomàs, setmana que ve estudi?
Setmana que ve estudi i possiblement, si tot es confirma i no hi ha cap canvi, amb el senyor Miquel Labòria parlant d'aquest tema que no t'agrada, que és la domòtica.
Bueno, jo crec que és molt, està molt bé, però crec que s'ha d'aplicar amb mesura. S'ha d'aplicar amb mesura.
Perquè... I amb racionalitat.
Ens sembla que ens fem grans, Tomàs. He passat a ser early adopters de tot a començar a dir... Haurem d'acabar com el podcast aquell que hi havia abans, em sembla que hi ha el fan que es deia el Cranky Geeks, que el portava el John C. Devora, que bàsicament es queixaven de tot. Això és una merda, no sé quant. En sabien o no, però sempre tot era... I deien Cranky, rondinaires, geeks rondinaires.
Rondinaires. Bueno, senyors, una abraçada ben forta a tots i ens veiem la setmana.
Vinga, rondinem la setmana que ve.